Bon dia i benvinguts a aquest programa de l'Art d'Educar. El tema que tractarem avui és sobre l'ensenyament a casa. Hi ha pares i mares que han optat per aquesta opció i creiem que pot ser interessant saber què els ha portat a prendre aquesta decisió i com ho duen a terme.
És possible aprendre a casa tot el que s'ensenya a l'escola? Un pare o una mare pot substituir un professor en tot allò que fa referència a l'ensenyament i als continguts escolars per al seu fill? Els que defensen l'educació de casa responen a aquesta pregunta dient que sí, que els nens es poden formar a casa com si fos a l'aula i sostenen que si, per exemple, el pare pot ensenyar matemàtiques i la mare llengua o al revés, és com s'està fent a altres països. A Catalunya, la llei d'educació reconeix l'educació obligatòria no presencial, però, en canvi, l'espanyola marca l'obligatorietat d'escolarització dels 6 als 16 anys en un centre homologat i no preveu l'educació a casa. Per saber quins motius impulsen a educar els fills a casa, una opció que han triat més de 4.000 famílies, conversarem amb Manel Moles, professor de secundària i autor del llibre No vull anar a l'escola, entre d'altres publicacions.
Bon dia, Manel.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Quins motius creus que poden tenir els infants per no poder anar a l'escola? Suposo que són molts, però doncs, el que tu has viscut o el que has sentit o el que tu creus que poden ser motius per al qual un infant no vol anar a l'escola.
Més que motius per no anar a l'escola, el que li fan falta són raons per voler anar-hi. Es pot trobar doncs, que els nanos doncs, que no trobin una necessitat d'anar a l'escola, que vulguin estar amb els seus pares, que vulguin estar doncs, amb els seus coneguts, amb els seus amics, i que no hi trobin que l'escola els ofereixi el que ells doncs, puguin necessitar en aquell moment.
Mm-hmm. Però llavors, quan un nen, per exemple, pues, ho reclama, què és el que cal tenir en compte principalment per valorar si aquells motius són prou importants per prendre una decisió d'aquest estil, no? Quins aspectes sí. Cal tenir en compte prioritàriament?
Bé, jo d'aquest tema el que sí que comentaria és que jo he educat els meus fills durant 8 anys a casa sí. I llavors ara vist així en perspectiva, mirant enrere en el temps, bueno, doncs considero que el de educar a casa és una decisió molt, molt delicada. S'han de valorar moltes coses, perquè ja per la pròpia experiència que he tingut jo i també per altres famílies que he conegut i bueno, per el doncs, no, per el que jo he vist, en un primer moment pot semblar fantàstic, perfecte, el d'educar a casa amb un nen, perquè bueno, tots sabem com funciona el sistema educatiu. La primària, doncs, bueno, doncs, pot estar, bueno, pots trobar alguna escola que estigui bastant bé, però conforme vas avançant al sistema educatiu, doncs hi ha molts nanos que els costa molt adaptar-se i trobar-se a gust. Llavors, doncs, aquesta opció d'educar a casa pot ser interessant, però té molts aspectes negatius.
I es podries especificar tu alguns d'aquests aspectes negatius?
Alguns dels aspectes negatius que hauríem de comentar és que vivim en una societat en la qual aquesta opció no està contemplada, no està reconeguda. I llavors doncs, això provoca doncs, que els pares que opten per educar a casa hagin de fer un plus, de lluitar molt doncs, per defensar aquesta opció, per oferir als seus fills, com que socialment això no es contempla, doncs no hi ha infraestructures, ni serveis, ni... No, la societat no està adaptada a això. Llavors hi ha carències, hi ha mancances en aquest sentit. Llavors això ens provoca molt de desgast en les famílies que opten per aquesta opció.
I, per exemple, quan es planteja aquesta situació, que els alumnes no volen anar a escola, sigui perquè tenen alguns motius personals, sigui perquè no els acaba d'enganxar el sistema educatiu, a part de l'educació a casa, creus que hi pot haver alguna altra sortida?
Ara pararé jo, a part d'haver educat a casa els meus fills, soc professor de secundària, de cicles formatius. I doncs, responent a la pregunta aquesta que em comentes, quan un nano era, si els pares no veuen bé o no poden fer-se càrrec de l'educació a casa, doncs el nano, bueno, no li passa res als nanos per anar a col·le, per anar a l'escola. Si els pares no... Doncs el nano que vagi a l'escola, a veure, hi ha casos en els quals sí que hi ha casos especials de nanos que tinguin certs problemes o que sigui, que l'escola li pot provocar alguns, no?, algunes conseqüències negatives sèries, serioses. Però, bueno, més o menys ja ho tenim tot això, les escoles ja tenen plans d'atenció personalitzada. Però, bueno, si un nano no vol anar a l'escola i es resisteix i tot això, doncs ho passarà molt malament i anirà passant el temps i el que hem de fer és, si no podem oferir l'alternativa d'educar-lo a casa, anar acompanyant-lo i esperar que arribi el dia en què trobi l'interès en aprendre, que és el que moltes vegades ens passa quan portem els nanos a l'escola i no volen anar a l'escola, no troben que l'escola respongui als seus interessos, el que acaben és posant-se de cul amb l'aprenentatge i amb l'interès de descobrir coses, almenys dintre de l'àmbit acadèmic. I això és dolent per ells de cara al futur.
Però llavors, a nivell de socialització, també deu ser un problema, no?, que aquests nens no vagin a escola o es compensa d'una altra manera?
Dintre de la gent que educa a casa, al final el que acabem és muntant una, com si diguéssim, una estructura educativa paral·lela. Jo, els meus fills ja són grans i ja s'han incorporat al sistema educatiu. Però doncs, mentre van estar educant-se a casa, sí, doncs el que feien era, doncs, fèiem trobades amb altres famílies que educaven a casa, es fan com escoletes, bueno, com, no? Un grup de nanos de més o menys de la mateixa edat, doncs s'ajunten amb els pares i llavors un dia anem a casa d'un, a una altra casa de l'altra, anem a centres oberts, anem a la biblioteca, fem sortides a museus, intentem, els nanos que s'eduquen a casa doncs fan activitats extraescolars al poble, es relacionen amb altres nanos, van al parc, i la socialització no és a priori, no és un problema, no sé que, doncs, clar, hi ha de tot, hi ha famílies que eduquen a casa que tenen els seus fills doncs, que viuen molt allunyats i no es relacionen amb ningú. Pots trobar en aquesta situació. Llavors, aquí, doncs, la relació amb altres persones serà més difícil. Però, normalment, doncs, no hi ha un problema amb això. Llavors, aquests nanos, per experiència, en el tema de la socialització, són nanos bastant més calmats, els nanos que s'han educat a casa o s'han educat a escoles alternatives.
Sí.
Bastant més calmats i que, llavors, a l'hora de relacionar-se amb altres nanos, ho fan des d'un altre punt de vista o des d'una altra posició. Sense tanta... Bueno, no sé, no? A vegades veus els nanos com es relacionen a l'escola i veus molta... dinàmiques molt ràpides, molt, a vegades una miqueta agressives, o que això, en general, doncs els nanos que s'han educat a casa doncs no es dona tant.
I respecte al currículum escolar, com es pot assegurar que el nen adquireix els continguts del currículum? Perquè llavors vol dir que els pares han d'estar molt ben preparats, no? I tenir molt clar què és... Perquè, clar, això està controlat d'alguna manera el que van aprenent aquests nens, o com funciona?
El primer que et diria és que no podem garantir ni tan sols, o sigui, que els nanos que van a l'escola adquireixin els continguts del currículum. A mi m'arriben nanos als graus formatius, pues que no, vamos, que no han adquirit, no els han adquirit. O sigui, que vull dir que anar a l'escola no és cap garantia d'adquirir aquests continguts. Llavors, quan tu eduques el teu fill a casa, tu tens un coneixement molt, molt proper del teu fill i del que ell sap. I estem parlant de nanos que fins a l'escolarització obligatòria comença als 16 anys, o sigui, nanos de menys de 16 anys. Que el que ells estan treballant són continguts bastant... assequibles, o sigui, qualsevol persona amb una mica d'interès es pot dominar. Llavors, el que et trobes doncs és que quan això, doncs, que tu li fas a l'escola ja el que diem, no? L'escola és procústea. És a dir, els que estiven molt els frena i els que van molt enrederit els estiva. Quan tu li fas una educació personalitzada al teu fill, si el teu fill t'hi va molt, tu l'acompanyes tot el que ell vulgui. Si el teu fill va més a poc, tu adaptes el ritme a el que ell pot donar. No l'estàs forçant, no l'estàs comparant amb altres nanos, no l'estàs humiliant, no l'estàs fent sentir-se malament, perquè no pots. Tu ets, són els pares amb el fill, i no el valores, no el jutges, li dones tot el que pots i l'acompanyes. Llavors això, clar, és molt enriquidor pel nano. És una educació molt personalitzada, que jo crec que seria ideal per a tots els nanos. Però clar, això requereix que els pares s'impliquin totalment en l'educació dels seus fills.
Llavors, vosaltres els teniu fins als 12 anys quan han d'anar a la secundària, o sigui, comenceu des de petits a fer l'educació a casa fins als 12 anys o com ho feu?
Això depèn de cada família. Hi ha famílies que abans de tenir els nens ja tenen claríssim que els educaran a casa, n'hi ha d'altres com nosaltres que ens trobem que els nens a l'escola no funcionen bé, que estan patint allà, que no estan aprenent, que estan perdent les ganes d'aprendre, llavors decideixes fer-ho diferent. Llavors hi ha també qui ho intenta fer a casa, llavors arriba un punt que diuen no podem, això no funciona, i ho deixen córrer.
Yeah.
Hi ha tota la casuística, però normalment, habitualment, el que es dona és això, educar els nanos a casa fins que tenen 14, 15, 16 anys, llavors s'incorporen al sistema educatiu, entren com si fossin nouvinguts, com si vinguessin de l'estranger, i entren al curs que els toca per edat, i llavors, com que ja els has fet un acompanyament, una preparació per fer aquest pas, ells entren al sistema educatiu normalment amb garanties i es treuen l'ESO, i llavors es van a fer allò que els interessi.
I s'adapten bé, han acabat el ritme.
Els costa molt allò d'entrar a una classe on tothom xerra, on els nanos van allà i dius, bueno, no venen a aprendre, venen a què venen? Jo, els meus fills, al mitjà va aprendre moltes coses molt interessants a l'institut que no havia après abans, com per exemple a fumar, tot el tema de les, tota la varietat de drogues que hi ha disponibles, tot el tema de les relacions aquestes de parelles i també va entrar en contacte amb altres grups de persones amb els quals no s'havia trobat. Tot enriqueix. Ell també, el fet d'haver-se educat a casa en tots aquests anys, també l'havia preparat emocionalment per fer front a tot això que es va trobar nou. Tenia altres referències.
Llavors, per exemple, aspectes com treballar o desenvolupar la creativitat o el sentit artístic, això també és, a casa és una cosa que també es pot treballar? Teniu mitjans o forma de fer-ho?
Sí, això ja també depèn molt. Educant a casa, a l'educació que rep el nen, influeix molt els interessos dels pares. Llavors, en funció dels pares, en el meu cas, per exemple, jo soc informàtic, els meus fills han après molt el tema d'utilitzar l'ordinador, utilitzar eines informàtiques, programar, dissenyar, precisament per les característiques meves del meu bagatge. Una companya era professora d'anglès, els seus fills l'anglès treballava moltíssim. Qui es dedica a dibuix li transmet això als seus fills. Llavors, clar, depèn molt qui li agrada la música, li transmet als seus fills. Però una miqueta també com passa fora a les famílies que porten els seus fills a l'escola. Si t'agrada el futbol, l'apuntes a les activitats extraescolars de futbol. Si t'agrada la música, l'apuntes al conservatori o a l'escola de música del poble.
Sí,
de tota manera, també hi ha molta varietat dintre l'educació a casa, però s'intenta respectar l'interès del nano, no forçar-lo, no projectar sobre el nano les teves frustracions, sinó que el nano que vagi aprenent el seu ritme i sense pressa. No hi ha pressa, no és una cursa de velocitat.
I això per poder atendre aquests nens a casa representa que un dels dos de la parella no treballa o es té un horari molt flexible per poder-t'ho combinar?
Sí, aquesta és la dificultat. O tens una flexibilitat horària tots dos que es puguin combinar, un pel matí i l'altre per la tarda, o un dels dos ha de sacrificar la seva carrera professional i dedicar-se a cuidar els nens i estar amb ells. I això és, ho comentava, dels aspectes negatius d'educar-se, aquest és un d'ells, perquè les persones necessitem relacionar-nos als adults, necessitem relacionar-nos amb altres adults i també necessitem desenvolupar-nos professionalment. I, doncs, bueno, doncs, cuidar els teus fills, dedicar-t'hi plenament a ells, doncs, pot ser molt interessant, però també doncs, el sacrifici que fas és fort i provoca un desgast que, doncs, que com que no està reconegut a la societat, no hi ha dies de, doncs, per compensar-ho, doncs, que pot acabar doncs, doncs, això, doncs, fent, afectant a la persona o afectant a la família. I això és una cosa que també, doncs, també es dona amb certa freqüència a les famílies que eduquen a casa.
I això, quan es concedeix, que es, hi ha algun tipus de valoració de si la família aquella està, té la capacitat per poder educar els seus fills quan es dona el permís perquè s'eduquin a casa o no?
Bueno, no hi ha un... El tema de l'educació a casa és legal, està fora, està en un... no hi ha una... No demanes un permís i el concedeixen, a no ser que siguin, hi ha dos o tres casos en els quals tampoc estàs educant a casa, sinó que t'envien un professor, que és per malaltia o persona o nanos que siguin esportistes d'èlit o que estiguin sempre viatjant. Però no és educació, això no es considera educació a casa, sinó que estàs dintre del sistema educatiu i t'envien un professor. Els que eduquem a casa, doncs el que fem és sortir del sistema i el sistema no ens reconeix.
Yeah. I llavors... No hi ha un impediment per a que ho feu? No... No teniu el requeriment perquè porteu els fills a l'escola?
Quan un nen que està empadronat a un poble no està inscrit en cap escola, sí, és serveis socials qui supervisa, qui ha de mirar a veure què passa.
Vale.
Llavors, serveis socials, doncs, habitualment en aquests casos, doncs el que fa és va a veure si interessa pel nano, si pot trobar informació, no? Jo què sé, si és una família coneguda al poble i tothom sap que sí, que estan educant a casa, doncs, bueno, probablement ni molesti. Si no, doncs anirà, farà la visita pertinent, perquè moltes vegades simplement doncs, preveuen un cas d'absentisme, doncs, que jo què sé, pot ser una família doncs, en risc d'exclusió, que simplement no porta nen a l'escola doncs, per deixadesa, fa l'entrevista, de vegades són entrevistes molt dures, però després, quan veuen doncs que realment hi ha una voluntat d'atendre el nano en primera persona des de la família,
sí,
doncs, ja. Serveis socials té casos realment greus que atendre i no perdre el temps amb les famílies que eduquen a casa.
I per exemple, quan entren a secundària, sí, no s'ha de presentar cap document conforme ells ja han acabat la primària i tenen... No,
no, no, només... és com si el que succeeix... De vegades ens hem trobat doncs, que intentes entrar, llavors et diuen no, has de repetir curs, perquè clar, com que no ho has fet, no ho sabem. Però si, per exemple, algú que vingui de Mali, un nano que vingui de Mali, arriba aquí, sí, o de Salvador o de Bolívia, arriba aquí amb 14 anys i arriba a un institut, el posen a tercer d'ESO. Llavors, nosaltres fan el mateix. Si tu arribes a un institut i no has estat escolaritzant mai o porta 4 o 5 anys educant-se a casa, el posen al curs que li correspon. Llavors, clar, nosaltres ja hem preparat el nano. Doncs ja el nano ja, quan un nano vol incorporar-se al sistema educatiu, doncs ja ho fa, doncs, sabent el que fa, i ja es prepara doncs, per els continguts que li reclamaran i tot això.
Tu personalment creus que la majoria de les famílies estan preparades per poder educar els seus fills?
Si una família no està preparada per educar els seus fills, llavors no està preparada per tenir fills. O sigui, tant si els portem a l'escola com si els eduquem a casa, els estem educant. O sigui,
la família ha d'educar.
Que la família ha d'educar, segur, però jo em refereixo que també necessiten veure altres... Unes coses que es diu molt, que una de les coses positives que té l'escola és que amplia els models, no?,
sí,
que a casa té el model del pare, de la mare, unes maneres de ser determinades, d'actuar, i que l'escola dona moltes més oportunitats, no?
I té, sí,
veuen altres imatges, altres persones, sí, altres...
L'ideal seria que els pares que eduquen a casa poguessin col·laborar amb les escoles. Hi ha una tendència, una forma d'educar, que és el flexi-schooling, al qual els pares eduquen a casa... però utilitzen porten el nano, jo què sé, el nano li agraden les matemàtiques, doncs el porten a fer matemàtiques a l'escola. El nano, hi ha una col·laboració amb l'escola. Aquesta, personalment, és l'opció ideal, perquè realment que un nano no vagi a l'escola empobreix una, en certa manera, perquè l'escola, vulguis que no, forma part de la societat en la que vivim. Clar. I hi ha moltes, doncs, molts procediments socials que passen per allà, i hi ha moltes inquietuds que es treballen a l'escola. Llavors, doncs, un nano no visqui tot això, doncs crec que és empobridor. Però clar, va tot junt. Llavors, tu pots considerar que la forma d'educar i d'ensenyar les coses a l'escola és aberrant, però això és aberrant, no? O sigui, jo no li ensenyis, jo què sé, a anglès tal com ensenyeu, no vull que li ensenyeu. Medi natural no s'ensenya així, jo no considero adequat que s'ensenya així. Però les matemàtiques les feu bé, i les activitats socials que feu al poble, i la col·laboració amb les festes i no sé què, això està bé. Jo vull que feu això. Doncs aquesta opció no existeix en la societat. Això és el que jo consideraria ideal.
Però per exemple, això, la música, la plàstica, totes les àrees que requereixen un especialista, sí? Si només es fa a casa, com es porten dur a terme? Perquè, clar, no tothom té les aptituds per poder ensenyar música o anglès,
sí.
Saps?
Sí, nosaltres el que fem... Bueno, a veure, el primer que hauria de dir és que tal com s'ensenya, no, anglès o música a l'escola, 2 hores a la setmana de música, amb 2 hores a la setmana de música no aprens música. Saps? Els nanos, per exemple, i a més, a les escoles, ja critiquen una miqueta l'escola, perquè hi ha molt prejudici. Però clar, a la classe de música, l'objectiu de la classe de música és fer el concert de Nadal i el concert de final de curs. Llavors, a la classe de música, a les escoles, qui toca instruments, o sigui, qui porta el pes del que es fa, són els nanos que van a l'acadèmia, a l'escola de música del poble. I els altres nanos, els pobrets, que no tenen accés mai als instruments, doncs els hi deixen tocar un tamboret o un tambor, o els deixen tocar el triangle, que tampoc no estan fent música, saps? Llavors, bueno, deixem de la crítica a l'escola. A l'educació a casa, doncs, el que fèiem, doncs, clar, diferents pares aporten diferents, diferents coneixements. Doncs hi havia pares, doncs, que proposaven fer tallers de música. Llavors tu portaves el teu fill a les reunions que fèiem, doncs el portaves, doncs, i un pare feia taller de música per tots els nanos que volien anar-hi. Llavors ho compensem per això, no? Per aquí, sí. No? Jo sabia informàtica, doncs feia alguns tallers d'informàtica per diferents nanos. El que passa és que de vegades et trobes que estàs muntant com una altra escola, però paral·lela, no?
Sí, clar.
Llavors cada vegada dius, bueno, no sé ben bé què estem fent, però bueno.
No, i després que una cosa és el que és general, i l'altra és que també hi ha escoles que estan intentant portar un altre tipus de pedagogia i estan intentant fer uns canvis en tot el sistema educatiu, malgrat que estiguin dins el sistema educatiu, però que intenten fer les coses d'una altra manera.
Sí, sí, sí. Hi ha iniciatives molt, molt fortes i que estan fent molta...
Per això jo penso que ara hi ha un moviment d'escoles que estan intentant fer uns canvis i tenir en compte això, no? Una mica les inquietuds del nen, de cara que es motivi, de tenir en compte com s'enfoquen les classes, quin tipus de continguts es donen, i que el nen ho aprengui d'una manera engrescadora.
Sí.
Dir que a poc també es va canviant.
Sí, sí, al final és un feedback. Si els pares opten per educar a casa, doncs és perquè veuen que les escoles no donen el que ells volen. Però llavors això també arriba a les escoles, hi ha moltes iniciatives, hi ha molta gent que es preocupa realment de fer bé la seva feina, llavors intenta, doncs, no, aprenem els uns dels altres. Al final, doncs, tots venim de les mateixes fonts de pedagògiques, dels mateixos innovadors, de Montessori, de diferents pedagogies sistèmiques, i tant educant a casa com a les escoles aquestes que intenten, doncs, aportar innovacions pedagògiques, doncs tenim aquesta voluntat d'intentar, doncs, això, millorar l'entorn del nen.
I llavors, donada ja la teva experiència, no?, Tu sí? Quins aspectes positius i negatius destacaries del fet aquest de l'ensenyament escola a casa? Tu què destacaries?
Per mi, una de la meva experiència personal, doncs, et permet gaudir molt dels teus fills i establir una relació amb ells molt, molt enriquidora. I que ells també, doncs, també gaudeixin molt dels seus pares i que n'aprofitin molt del bagatge d'aquest, no?, d'aquest bagatge dels seus pares. I llavors també, doncs, viure amb un altre ritme, amb un ritme més sense angoixes, sense la pressió de les notes, dels exàmens, i llavors, i també, una cosa que també és molt important és que els hi permet ser nen, que a vegades ens oblidem que són nens i de seguida els estem passant els tractem com persones com adults en potència, quan abans d'adults en potència són nens. Llavors, això jo ho he considerat molt, no? Ho he vist molt interessant, que hagin pogut ser nens, que hagin pogut viure relaxats. Per mi, el més maco era que el dia que s'aixecaven pel matí era un dia nou. El teníem tot per nosaltres per fer el que volguéssim amb ell.
Sí, sí. I a nivell negatiu?
A nivell negatiu, el que comentava, molt desgast a les famílies, no hi ha un acompanyament per la part social, no hi ha un reconeixement social, problemes econòmics, has de comprar material, has de perdre hores, no pots anar a treballar, un dels dos membres de la família no pot anar a treballar, has de comprar hores de material, comprar hores d'equipament, els has de portar amunt i avall, i tot això, doncs, són moltes despeses que... Doncs,
I no és un aspecte negatiu, és una pregunta, no, és un dubte, no? De que precisament triguin més a formar part del món real.
Bueno, de mons reals n'hi ha molts.
Ja, però és el món que es trobaran després, no? És això el que em refereixo, no? És...
Sí, aquí de vegades quan et trobes amb el món real aquest, no? El món...
Sí.
Amb això del món real, no, també ho hem discutit moltíssim dintre d'aquest àmbit. El món real no són les escoles. Quan arribes al món laboral, no és com les escoles. Les fàbriques sí que seran com les escoles, però hi ha moltíssimes opcions laborals al món. Llavors, personalment defenso que els meus fills es dediquin a aquella feina que els agradi. Llavors, i és el que han de trobar. Per una altra banda, quan t'enfrontes a aquest molt real, tan dur, que considerem tan dur, de vegades el que fem a l'escola és enfrontar els nens al món real, o aquest suposat món real, o aquesta simulació del món real, massa d'hora. I llavors hi ha nanos que s'estavellen allà i pateixen i no poden, perquè encara no estan prou madurs per fer front al món real. I llavors, educant-los a casa, el que fas és permetre'ls madurar i que s'enfrontin al món real quan estan preparats.
Molt bé.
També està més protegit. Tot té els seus inconvenients i les seves avantatges, no?
Sí, està clar. És una cosa que també es critica molt.
Són realitats, no? Per una part hi ha aquest aspecte, però per l'altra hi ha el que també està més protegit, no? I això amb el que té de bo i amb el que té de dolent.
Sí. Hi ha també, d'això parlant dels aspectes negatius, també per l'experiència hi ha un aspecte negatiu, que és que el fet que els nens vagin a l'escola, o sigui, un aspecte positiu d'anar a l'escola, quan hi ha problemes a la llar, un nen que s'educa a casa, si hi ha dificultats econòmiques a la llar o si hi ha conflicte entre els membres de la parella o el que sigui, aquests nanos l'únic entorn que tenen és la llar. Mentre que un nen que va a l'escola es té tots dos. Llavors, si hi ha problemes a la llar, es pot refugiar a l'escola. I si té problemes a l'escola, es pot refugiar a la llar. Llavors, per això et dic que estaria molt bé que els nens que eduquem a casa poguéssim utilitzar les escoles d'alguna forma, poguéssim tenir també aquest altre espai.
Molt bé, doncs nosaltres ja estem acabant el programa. Et donem les gràcies per haver volgut col·laborar i donar-nos tota aquesta informació i explicar-nos la teva experiència i la d'altres famílies que, com tu, heu optat per fer l'educació a casa. Moltes gràcies. I bé, esperem en una altra ocasió, si torna a sorgir el tema, doncs poder comptar amb tu.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
I fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gayal, Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés. Esperem que continueu seguint amb aquest programa tota la temporada i us desitgem un bon cap de setmana.